COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. No ha encaixat bé l'Atlètic Club la decisió de Nico Williams de fitxar pel Barça. No és cap novetat que tant l'Atlètic Club com d'altres clubs estiguin molt pendents dels moviments del Barça a nivell de fair play financer. Ha calat el fals relat de que el Barça, la Lliga i el CSD li deixen fer el que li dona la gana. El Barça juga amb les mateixes regles que els demés, el que passa és que fins ara ha anat trobant els mecanismes per anar traient endavant les inscripcions no sense angoixes i patiments. Ara, amb aquesta nova rabieta, l'Atlètic Club no només va contra el Barça, va també contra Nico Williams, que és qui aquesta vegada ha donat el pas endavant per venir al Barça. L'Atlètic està pendent, per tant, dels moviments del Barça i amb 58 milions a la butxaca, la Real Societat, l'Osasuna, l'Alavés, l'Eibar i companyia hauran d'estar molt pendents dels moviments de l'Atlètic. Comentarem aquesta tensió que hi ha entre Atlètic Club i Barça arrel del cas Nico Williams i escoltarem també a Joan Garcia, que ha donat la primera entrevista als mitjans del club, del Barça. És notícia important també d'aquest matí la revolució a la cúpula de l'arbitratge espanyol. La federació es carrega a Medina Cantalejo, Clos Gómez, Rubinos Pérez i a tres vicepresidents. La setmana que ve coneixerem els substituts. Sorts i encerts als que vinguin. Finalment, Florentino s'ha sortit amb la seva. A l'Espanyol una magnífica notícia, està a punt de tancar la continuïtat del davanter Roberto Fernández, el que fitxarà per les 6 properes temporades, per 6 milions a l'Esparta de Braga pel 50% dels drets. Al Mundial de Clubs d'aquesta passada matinada destaquem la victòria de l'Inter de Milà per 2-0 a River, que queda fora. Classifica el Monterrey de Sergio Ramos, que ha derrotat 4-0 a Urawa Reds. Avui juga el Real Madrid a partir de les 3 de la matinada. Hi ha tiempo de juego a la COPE contra el Salzburg. Amb un punt classifica el Real Madrid, que si passa jugarà en vuitens de final o contra el Manchester City o contra la Juve, que s'enfronten avui a partir de les 9. En bàsquet, el Real Madrid, campió de Lliga per la via ràpida, s'ha imposat 3-0 en la final a València, ahir 70-81 a la Fonteta. La selecció espanyola femenina jugarà a les semifinals de l'Europeu, després de superar els quarts de final a la República Txeca per 88-81. La semifinal serà contra França. I pendents avui del Barça de futbol sala, que està obligat a guanyar a la pista del Cartagena per forçar el cinquè partit de la final, que jugaria al Palau Blaugrana el dilluns que ve. Avui a les 9, Cartagena-Barça, si guanya el Cartagena, campió. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Gavi Sanz i el Sergi Font i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, creieu que aconseguirà la porta inscriure Joan Garcia i Nico Williams? Creieu que sense problemes la gran majoria, el 61%, que amb dificultats el 16%, que no ho aconseguirà el 23%? En clau espanyol, us preguntem quina és per vosaltres millor notícia. Que segueixi Roberto, 41%, la renovació de Puado, guanya aquesta opció amb el 57% dels vots, el fitxatge de Dimitrovic, 2%, i en clau Girona us preguntem si us sembla una bona notícia la renovació de Juan Carlos, del porter. Creieu que sí, el 70%, que no el 30%. Jorge Martínez està al control de so, Edu Adi a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Niños y niñas le dicen adiós al cole.
Y ahora lo único que está en curso es la diversión.
Con un 20% de descuento directo en una selección de juguetes de las primeras marcas.
Como Fever, Monopoly, Nerf, Playmobil.
Y además 3x2 en Barbie, Fisher Price y Hot Wheels.
Es hora de jugar a todas horas.
Con las ofertas más divertidas en juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
Tiri, tiri, tiri. Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estoy herido. Estoy ahogado en un bar. passen 10 minuts de les 3 de la tarda i aquí arrenca l'Esportscope d'avui dijous i comencem abordant el tema d'aquesta tensió creixent que hi ha entre l'Atlètic Club i el Barça generada arrel del cas Nico Williams. Tinc l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Tampoc és nou que l'Atlètic Club estigui a sobre dels moviments del Barça en relació al fair play i tot plegat. L'Atlètic Club i d'altres clubs ja han estat a sobre els últims mesos.
Sí, no és l'únic club. De fet, ja ho va denunciar Laporta en el seu moment en una roda de premsa, però bé, l'Atlètic Club doncs està més dolgut amb el Barça pel que va passar l'estiu passat en el cas Nico Williams, que a més es repeteix aquesta temporada, tot i que el final de la història ha de ser diferent perquè el Barça dona per fet que fitxaran a Nico Williams. Ahir, després que diverses informacions apuntessin que el conjunt que presideix John Uriarte està fiscalitzant totes les operacions i moviments econòmics del Barça per impedir el fitxatge de Nico Williams, al·legant que no compleixen la regla 1-1 del control de la Lliga i, per tant, no podrien tancar aquesta operació, Laporta va contraatacar. La seva reacció no es va fer esperar, va seguir al vespre al Palau de la Música, on es celebrava l'últim gran acte del podcast del president en motiu del 125è aniversari del club, i li va dir al conjunt basc, Laporta, que s'ocupin dels seus assumptes.
Nosotros no tenemos malas relaciones con el Athletic Club de Bilbao. Ha habido últimamente, en estos últimos años, ha habido una serie de malos entendidos, de incidentes, pero no creo que por este motivo se pueda decir que el Barça tiene malas relaciones con el Athletic Club de Bilbao, que las tenemos ya desde hace muchísimos años. Por algo somos unos clubes con una historia pues muy amplia, ¿no? Y en este sentido no entiendo, porque las reacciones que están teniendo, yo creo que ellos, con todo el respeto lo digo, cada uno que se ocupe de lo suyo. No entiendo que el Atlético de Bilbao vaya a hablar del Barça a la Liga. Esto no creo que corresponda, pero bueno, allá ellos sabrán lo que hacen.
Allà ells sabran el que fan. Des del Barça, fons del més alt nivell, asseguren que tenen liquiditat per fer front a aquesta clàusula de Nico Williams, 58 milions d'euros, més l'IPC corresponent, 62 milions. El pagament serà a partir de la setmana que ve, molt pendents, el dimarts 1 de juliol, perquè això vol dir que aquesta despesa computaria en el següent exercici comptable, en el següent exercici econòmic, i Nico Williams s'incorporaria ja el primer dia de pretemporada, que és el dia 13 de juliol, quan estan previstes les proves mèdiques.
Ara anem cap a Bilbao, per comentar la jugada. Abans, un apunt d'Ansu Fati, que va cap a Mònaco.
Sí, en principi avui vola cap a Mònaco per passar les pertinents proves mèdiques, signarà la seva cessió fins a final de temporada amb una opció de compra pel conjunt de Mònaco d'11 milions d'euros, i els dos clubs es repartiran la fitxa d'Ansu Fati. El 50% renovarà Ansu Fati amb el Barça fins al 2028, un any més, per diferir el seu salari i per ajudar també a alleugerir la massa salarial.
Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Vinga, anem cap a Bilbao per comentar la jugada amb el Patxi Salinas, futbolista de l'Atlètic Club durant una dècada, va entrenar també al filial. Patxi, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Patxi, todo bien?
Bien, todo muy bien, muy tranquilo. Ahora, pues ya sabes, época de... Estamos un poco medio de vacaciones todos, o sea que... Bueno, viendo el Mundial y viendo fútbol y sobre todo, pues esperando noticias de unos y otros, a ver qué pasa con las confecciones de las plantillas.
Sí, 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 sí. Tú estás tranquilo, pero la situación entre el Barça y el Athletic Club está tensa, ¿eh, Pachi? Está tensa, ¿eh?
Pues sí, ha sido... La verdad que ha sido unas relaciones magníficas hace años, luego se estropearon, ahora estaban otra vez mal. Y ahora con lo que se escucha de Nico, pues van a estar peor, mucho peor. Entonces, bueno, ya estaban un poco tirantes y yo creo que ahora a raíz de este fichaje, si al final se consuma, pues van a estar muy distantes, sí.
Sí, ¿tú lo entiendes? ¿Entiendes la reacción del Athletic Club, que va a estar muy encima de los movimientos del Barça en este mercado y tal? ¿Entiendes que no encaje bien la más que posible salida de Nico?
Vamos a ver, yo creo que todo el mundo tiene que entender que un jugador, cuando se le pone una cláusula, puede venir a otro club y la puede pagar. O sea, yo eso creo que es lícito, es legal y por eso se pone. O sea, cuando a un jugador le pones una cláusula, por eso muchas veces decimos que los clubes se deben de proteger, si pueden, y poner cláusulas más fuertes para que intente ese jugador que no se te vaya. Pero si yo pongo algo en mi... Yo tengo una casa y la pongo en la venta, en 1 millón de euros, que te parece que es la leche, pero viene alguien y la paga, y luego tú no te puedes arrepentir de no querer venderla, ya la has puesto a la venta. Si viene alguien y la paga, si tú pones a Nico con 58 millones, crees que es un precio de mercado elevado, pero te viene un club y te lo paga, ¿tú qué puedes hacer? Si lo tienes en ese precio en el mercado, tú has puesto esa cláusula en el mercado. Entonces, bueno, ¿qué crees? ¿Que si no viene a base no puede venir otro a pagarla? Pues entiendo que los clubes hacen sus movimientos y cuando ven un jugador que interesa, miran si pueden pagar. Y evidentemente Nico es un jugador perecible no para Barça, sino para cualquier equipo del mundo.
Claro. Al Atleti lo que entiendo le duele, Pachi, es que el equipo que pague la cláusula es el Barça, porque si hubiera sido cualquier otro equipo no estaríamos en esta situación seguramente.
Bueno, no sé si es por el tema de pues el fair play financiero o por qué, o al final a mí personalmente como socio del Atleti, si Nico se va, es que me da igual que sea el que sea otro. Si él quiere irse, me jode que se vaya, pero una vez que se va, que más me da que vaya el equipo, que vaya otro, si se ha ido. Yo creo que el Barça lo que sí ha hecho mal, creo, desde mi punto de vista, en filtrar que Nico se quiere ir. O que Nico les ha dado el sí a ellos. Yo creo que eso, hasta que no se consume, ha puesto un poco en pie de guerra a todos los que somos del Atleti. Es decir, que el Barça haya dicho sí, no, es que Nico nos ha dado el ok. Pues creo que si por lo que sea mañana eso no se llega a consumar, imaginaros cómo le deja Nico Milón.
Ya.
O sea, creo que eso sí que tiene que haber ido con más prudencia, pues eso, mucho más privado, y hacerlo cuando ya esté hecho, porque ahora mismo la especulación es que se va a ir, sí o sí. Pues el Atleti evidentemente querrá retenerlo a toda costa, pero hay una cláusula que si alguien la paga, pues nada tienes que hacer. Y si el jugador ha dado el visto bueno al Barça, es que se quiere ir. Ante eso vas a tener que hacer muy poquito.
Claro. Es que a lo mejor es eso lo que duele también esta vez, ¿no, Pachi? Porque una cosa es lo que pasó el año pasado, que el Barça va por el futbolista y el futbolista, bueno, no lo tiene claro, parece que sí quería venir al principio, pero que tenía muchas dudas, al final se queda en el Atleti. Pero es que este año Laporta dijo que el tren del Barça para Nico Williams había pasado y, en cambio, este año ha sido el jugador el que ha dado el paso al frente y ha dicho, este año, si queréis, sí que estoy decidido a venir.
Hombre, pues es un poco lo que está doliendo en Bilbao, ¿no? Que el jugador ha dicho que se quiere marchar. Al final, yo creo que las cláusulas están para eso, para que alguien las pueda pagar. Pero evidentemente, nosotros somos un club en Atleti que ha sido como por historia muy difícil que los jugadores se quieran marchar, ¿no? Entonces, se han ido muchos, evidentemente, pero me refiero que siempre tenemos como ese sentido de pertenencia de que ningún jugador se va a ir, y no nos damos cuenta de que, bueno, pues hay muchos jugadores por H y por B, unos por económicamente, otros porque quieren ganar a lo mejor más títulos, otros porque quieren vivir experiencias diferentes, otros porque se han enfrentado a los clubes y no están a gusto. Es que hay muchísimas cosas que un jugador puede optar por irse. La de Nico, evidentemente, no sé cuál puede ser, pero si Nico ya le ha dicho al Barça, oye, yo me quiero marchar, o yo estoy dispuesto a irme con vosotros, pues ante eso, ¿qué puedes hacer? Si el Barça dice, ¿quieres venir con otro? Sí, perfecto. Oye, ¿cuánto es tu cláusula? 58 millones. ¿Tenemos el dinero? Sí. ¿Podemos pagarlo? Sí. Luego yo no entro ya si pueden pagar, no pueden pagar, si hay una palanca, a mí eso ya, yo creo que ya son cosas para, a mí se me escapan de mis conocimientos. O sea, yo creo que si el club tiene el dinero y lo paga. Otra cosa es que me digas, oye, mira, te lo voy a pagar a plazo, si llega el Atleti. No. A mí me ponen la cláusula encima de la mesa, encima de la Liga de Fútbol Profesional, yo no te lo acepto a plazos.
Sí,
entonces,
sí.
Cuando un club no quiere vender, evidentemente no acepta ninguna condición más que la cláusula íntegra. Punto. No hay más. Sí, no hay más negociación.
No.
Pero si la pone y el juego dice que sí...
Y eso va a ser así, sí. ¿Tú la decisión a nivel deportivo del futbolista la entiendes, Pachi?
Joder, es que meterte en la piel de cada futbolista. Mira, yo a Nico Guina lo he tenido... Bueno, yo cuando estaba en el entrando tuve 3 partidos en mi equipo. Mira, a fortalecer un poco a mi equipo en el playoff de ascenso con el tercer equipo del Atleti. Es un jugador que desde muy pequeñito está en casa. Al final tienes toda la... que se quiere marchar, si no, creo que no sea ni, yo creo que hasta ni económicamente, porque económicamente el Atleti seguramente que le está haciendo un contrato
mejor seguramente. Barça, ¿sí? Mejor, si son ciertas las cifras que han circulado, la oferta económica hasta casi era un poquito mejor la del Atleti.
Claro, o sea, imagínate, estás en casa, tienes a tu hermano jugando también en Atleti, tu familia, tal, con todo lo que ha supuesto para tu familia cuando llegasteis a Bilbao, ta. Pues ahora que el jugador diga, me quiero marchar con 22 añitos, joder, pues ¿qué quieres que te diga? Pero es que también ponerte a desde fuera a decir si yo lo haría, si yo no, es que están en la piel de cada uno. Y si este futbolista ha interpretado que es su momento y que tiene que irse a otro club, es que no sé, al final dices tú, que la gente, nosotros podemos decirle no te vayas. Es que al final el jugador tendrá sus motivos, que vete a saber los motivos que son los que él también sigue marchar. Es que hay muchas veces que son motivos que a nosotros se nos va de las manos, se nos va, y tú dices, es que yo con el dinero no me iría, ya tú. Pero él igual sí, a lo mejor busca otras experiencias, busca otra motivación, busca irse a vivir solo, a vivir una experiencia diferente, a un club diferente, no sé. Tiene un muy buen amigo ahí con Lamín que hace una pareja terrible, porque este futbolista, estamos hablando de que el Barça ficha un jugador terrible.
Claro.
O sea, lo que está claro es que a nosotros nos dejan sin nuestro, para mí, nuestro mejor futbolista, sin ningún tipo de duda, junto con Sánchez, es nuestro mejor futbolista, y potencia un club como el Barça, pues con un jugador espectacular. Pero poner, yo, mira, yo sí me digo que cada uno tiene que actuar como le dicte su corazón. Si a Nico en este caso, por lo que sea, lo ha dictado que tiene que irse, pues no queda más remedio que asumirlo.
Sí, sí. Muy bien, Pachi. Pues sí, tú lo apuntabas un poquito, ¿eh? Desde el punto de vista del Barça es un fichaje tremendo y, bueno, el año que viene con Lamine Yamal en un lado y con Nico Williams en el otro, bah, tiene una pinta tremenda eso, ¿eh?
Claro, lo que está claro es que los equipos grandes, Barça, Madrid, Atlético, al final buscan tener unas plantillas súper compensadas y tener banquillos buenos, porque al final tienes a Olmo, tienes a Rapiña, tienes a muchos jugadores ya, pero la liga son muy largas, al final te vas a tres competiciones, al final ganas Liga y Copa y parece que te ha quedado corto. Parece que te ha quedado corto, parece que tengas que haber ganado en la Champions, ¿no? Y dices, oye, que vas a ganar Liga y Copa, tío. Que, oye, que has hecho doblete ya, pero te ha faltado la Champions. O sea, entonces todo el mundo busca la orejona, todo el mundo quiere ganar la orejona. Y al final, claro, para el Atlético ahora mismo, quitarte a Nico te mata, porque estamos en Champions y te quita el mejor jugador. Y el Barça, evidentemente, dice, pues yo en España, no sé, pues creo que fichas a uno de los mejores jugadores que hay en el fútbol español, sin ningún tipo de duda.
Sí, sí, sin duda. Muy bien.
Entonces, y joven, encima joven.
Con mucho recorrido por delante, está clarísimo.
Exacto.
Sí. Pachi Salinas, un placer. Bueno. Gracias por comentar la jugada con nosotros y feliz verano. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Venga, igualmente, un abrazo grande.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Les 3 i 22 minuts de la tarda. És temps d'estiu, és temps de Mundial de Clubs i el millor pla és seguir els partits amb unes bones empanades de Tío Bigotes, que, com sabeu, són les autèntiques empanades argentines. No et perdis ni un gol, no et quedis amb gana. Troba la teva botiga preferida de Tío Bigotes a tiobigotes.com. De seguida estarem amb la informació del Mundial amb Tío Bigotes, però ara podeu guanyar un pack d'empanades Tío Bigotes, responent a una pregunta fàcil sobre el Mundial de Clubs. Aquí va la pregunta: a mans de quin equip ha caigut eliminat River aquesta matinada? Repeteixo, a mans de quin equip ha caigut eliminat River aquesta matinada? Qui truqui primer i respongui bé aquesta pregunta, el 93-270-37-79 s'emporta un pack d'empanades Tío Bigotes. Saludo al Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Ens portes unes declaracions del nou porter del Barça, Joan García, que ha concedit una extensa entrevista als mitjans del club.
Sí, més de mitja hora d'entrevista amb un por del Barça, els estudis de la casa per Barça Juan, un Joan García que se sent molt content, tenia moltes ganes que es fes l'operació d'ella i de ser jugador al 100% del Barça. La primera pregunta, això sí, era obligada: quan i com va prendre la decisió de marxar de l'Espanyol per anar al Futbol Club Barcelona?
Fins que no acabés la temporada, que estàvem allà lluitant una miqueta per complir l'objectiu fins l'últim dia. No volia tampoc desestabilitzar-me gaire, volia estar bastant centrat, però després sí que han sigut dies i setmanes intenses. Ho he consultat molt amb mi mateix i amb la meva gent, amb la meva família. Però bueno, realment estava bastant convençut que era el pas que havia de fer i content d'haver-ho fet. Tenia molt clar que era el pas que havia de fer, però evidentment, doncs per on vinc i tot, ha sigut complicat. Tenia una miqueta sentiments una miqueta raros, però bueno, és el que et dic. Superconvençut i molt content d'haver-ho fet.
I Joan García explicava que no ha parlat amb els seus nous companys, només amb Dani Olmo, que comparteixen agent i, de fet, van sopar junts la nit abans de signar amb el Barça, però el que sí va fer el de seient és valorar els pros a favor de ser blaugrana.
Ara mateix és un dels, bueno, dels millors equips o dels millors projectes que hi ha en el món del futbol. A més, doncs estic a casa meva. Crec que és un equip que avui en dia opta tot, ja tant per l'equip que té, per l'estructura que s'ha format. Llavors, tenia moltes ganes d'unir-me a un projecte així i que millor doncs, que a casa meva.
De la resta de companys, és veritat que coneix Eric García i a Pau Víctor de la selecció catalana. Només acaba la temporada, l'última setmana, les dues últimes setmanes de maig va estar amb ells, però poc més. El que sí té clar, li preguntàvem per la competència a la porteria, on estan de moment Szczęsny, Ter Stegen, Iñaki Peña, que ha de marxar, i el mateix Joan García, però ell considera que és bo per tots tenir aquest nivell i que ja serà un problema de l'entrenador.
He treballat molts anys, estic molt tranquil i molt, bueno, amb moltes ganes d'afrontar el repte, però bueno, evidentment, quan estàs a un equip com aquest, del nivell que hi ha competència, però jo sempre ho dic, jo crec que ha de ser-hi, és molt sa, al final, entre els porters hi ha com una connexió especial, jo crec que potser en altres posicions no hi és, però que en l'exigència del dia a dia ens fa millors a tots, llavors amb moltes ganes, llavors evidentment el marrón el té el míster, però bueno, amb moltes ganes de portar tot el que pugui i ojalà doncs sigui jugant.
Deia Joan García que està molt content de la temporada que ha fet, que té moltes ganes, que començaria, si fos per ahir, demà mateix anant a la ciutat esportiva a entrenar, que el seu gran repte serà adaptar-se a aquest nou estil del Barça, que no està acostumat i que, si es permet somiar, que somia molts títols i molts èxits els propers anys com a blaugrana.
Arrenca el 13 de juliol la pretemporada del Barça amb les proves mèdiques i físiques. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Més declaracions. Joan Laporta ahir, durant l'acte de cloenda dels actes del 125 aniversari al Palau de la Música, comparant el Barça amb el Real Madrid.
Doncs tenim models de club diferents. Nosaltres doncs ho basem molt en el nostre futbol formatiu a la Masia, creem talent que arriba al primer equip. Després doncs també busquem talent fort de fora perquè vingui i també ens ensenyin el que doncs necessitem que ens ensenyin. Ells són més d'anar al mercat, d'anar a fitxar. És una evidència això, perquè nosaltres doncs tenim molts jugadors de la Masia, ells doncs en tenen pocs que surten del futbol base del Madrid, però tenen doncs jugadors d'una gran qualitat que els han anat a fitxar al mercat. Però bàsicament et diria això, models de club diferent, sentiments diferents, molt basats en aquest fet de poder a Madrid, llibertat, democràcia, parlàvem aquí també del Barça.
Aquestes declaracions de Laporta les ha contestat Xavi Alonso, el nou tècnic del Real Madrid, des de Filadèlfia.
Es en el 25 aniversario le han preguntado la diferencia entre el Madrid y el Barcelona. Y Laporta ha dicho, y le leo literal, el Real Madrid tiene un sentimiento de poder y el Barça de democracia y libertad. A usted, como leyenda del Madrid, ¿qué le dice esta frase?
Bueno, me imagino en el contexto que lo habrá dicho, ¿no? Y ahí tampoco me quiero meter, pero bueno, nosotros sí que tenemos sentimiento de libertad y de democracia, y me imagino que ellos también tienen algo de poder, ¿no? O sea, que esto va por los dos lados.
Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Llibertat i democràcia. El Barça i el Madrid. Laporta, l'últim capítol del videopodcast en la Lliga, el 125, ha dit que el Madrid té un sentiment de poder i nosaltres, el Barça, un sentiment de llibertat. Xavi Alonso, a la prèvia del Real Madrid-Salzburg, d'aquesta nit ha defensat que el club blanc té sentiment de llibertat i democràcia i que el Barça també té poder. Vosaltres, què creieu de tot això? Per ser president del Real Madrid, per exemple, com l'etern i poderós Florentino, entre d'altres característiques, s'ha de tenir una antiguitat de més de 20 anys de soci i el president presentar un aval del 15% del pressupost amb la garantia del seu patrimoni personal. Molt bé, per ser president del Barça cal tenir una antiguitat de 10 anys com a soci, presentar les signatures del 50% del nombre de socis compromissaris i la candidatura guanyadora, la candidatura, ha de presentar un aval del 15% del pressupost del club, segons marca la Llei del Deporte. Llibertat i democràcia que s'haurien de reflectir, per exemple, a les assemblees, i no es pot dir que tant el Madrid com el Barça organitzin unes assemblees lliures i democràtiques. Més bé, tot el contrari. Paraules buides, populistes, sense sentit. L'única llibertat que té el soci del Barça és tenir el dret a il·lusionar-se, que és gratis, i gaudir de l'espectacle que et poden donar els jugadors.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Arribem a 3:15 i ara Esports Cope, l'actualitat del Mundial de Clubs.
Tío Bigotes, autèntiques empanades argentines, patrocina aquest espai.
Que avui juga el Real Madrid, a les 3 de la matinada, amb tiempo de juego contra el Salzburg, en busca de la classificació per vuitens de final. Anem a Filadèlfia. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes. Juega el Real Madrid su tercer partido ante el Salzburgo, aquí en Filadèlfia, todavía sin Kylian Mbappé, que ayer se entrenó con aparente normalidad, pero dijo Xavi que todavía le ve débil y que hay que esperar hasta el partido de octavos de final si se clasifica el Real Madrid. Para ello tendrá que ganar o empatar con goles. Incluso un empate a cero le podría clasificar para la siguiente ronda, siempre y cuando el Al Hilal no golee al Pachuca. Por lo tanto, el canterano Gonzalo puede repetir como titular por tercer partido consecutivo, y la gran incógnita es saber quién va a sustituir a Raúl Asencio. Recordemos, cometió un penalti en el primer partido, fue expulsado en el segundo y está sancionado, y tendrá que decidir Xavi Alonso si Rüdiger, que tuvo minutos ante el Pachuca 2 meses después de la final de la Copa del Rey, está ya para iniciar, o vuelve a retrasar a Tchouaméni al eje de la defensa. Va a haber una muy buena entrada en el estadio de Filadelfia, incluso hay previsión de tormenta y de tormenta eléctrica durante el partido.
Gracias, Miguel Ángel Díaz. Edu Badía, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Si el Real Madrid es classifica, jugarà vuitens o contra Manchester City o contra Juve, que s'enfronten avui entre ells.
Partit guapo, sí senyor, a les 9 del vespre. Es deixa veure aquest City-Juventus per decidir el primer lloc del grup. Els dos equips ja estan a vuitens i una victòria evitaria el camí més difícil del quadre. Conceição, una de les sensacions del torneig, és dubte al conjunt italià per unes molèsties. Ahir ja no va entrenar amb el grup, mentre que Guardiola perd Echeverri per lesió i serà baixa entre 2 i 3 setmanes. El tècnic del City va confirmar que farà rotacions i ja mira els vuitens de final.
Bien, ha habido de todo. Ha habido partidos como todos, hemos jugado mejor y otros un poco peor. De los 3 partidos de los equipos sudamericanos, que he visto algunos, no todos, algunos han estado mejor que otros, pero como pasa en todas las familias, no hay ninguno especial. Ha habido momentos para todo. Veremos. Ahora empieza la parte decisiva. Nosotros la suerte de la Juventus, nosotros ya estamos clasificados, veremos cómo acaban los grupos y a partir de ahí sí que ya empiezan las finales y veremos cómo se llega.
A la mateixa hora, res en joc entre el Wydad de Casablanca i l'Al Ahly dels Emirats Àrabs, on sí hi ha coses en joc, ara ho deia el Miguelito, és el grup del Real Madrid. A les 3 de la matinada també l'Al Hilal Pachuca, el conjunt de Bono, Cancelo, Malcom i companyia, arriba amb la confiança de passar la següent ronda després d'empatar contra el Salzburg i el conjunt de Xavi Alonso. Pachuca ja està eliminat després de 2 derrotes.
I de les últimes hores, Edu, hem de destacar l'eliminació de River, que va perdre la 2-0 davant de l'Inter en final calentet, eh?
Sí, la cara i la creu. Sí, el Brasil ha col·locat els 4 equips dels vuitens de final. El futbol argentí és l'altra cara de la moneda. Ni River Plate ni Boca estaran a la següent fase del Mundial de Clubs. Es va parlar a la prèvia d'un possible biscotto entre l'Inter i el River, però res de res, després de la golejada dels Rayados de Monterrey per 0-4 contra l'Urawa Red. El conjunt italià va anar per feina els últims 20 minuts, aprofitant l'expulsió en vermella directa del defensa de River, Lucas Cuarta, i van posar la seva llei amb els gols d'Espósito i Bastoni. Amb el xiulet final, l'ex del Sevilla, Marcos Acuña, va perdre els papers i va intentar i agredir a Dumfries, però entre tots el van poder aturar. Va ser la imatge negativa en l'últim partit de Mastantuono amb la samarreta dels milionaris. L'Inter jugarà els vuitens de final el pròxim dilluns a les 9 del vespre contra el Fluminense. El Rayados de Monterrey, per la seva part, es veurà les cares contra el Dortmund. És l'alegria del tècnic català del conjunt mexicà, Domènec Torrent.
El sábado el club hará 80 años de la fundación del club, entonces para nosotros también era especial, se lo dije a los futbolistas, y al final es mostrarte al mundo que el fútbol mexicano puede competir, ¿no? Y a partir de aquí, pues te puedo explicar que nosotros cada partido lo planteamos diferente. Lo que queríamos era llegar vivos en el último partido y ha salido bien.
Un Domènec Torrent que ja podrà comptar amb Canales i Ocampos contra el conjunt alemany. Destacar també el paper més que digne del Mamelodi de Sud-àfrica després de guanyar el primer partit i plantar-li cara al Dortmund i al Fluminense.
Es tiempo de verano, es tiempo de Mundial de Clubes, es tiempo de degustarlo con las empanadas de Tío Bigotes, las auténticas empanadas argentinas. No te pierdas ni un gol, no te quedes con hambre. Toda la información del Mundial de Clubes en Sports Cope Cataluña con Tío Bigotes y las mejores empanadas argentinas en todas las tiendas de Tío Bigotes. Encuentra tu tienda preferida en tiobigotes.com.
I una cosa més abans del debat, avui amb el Gavi Sanz i el Sergi Font. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Notícia important que ens deixa al matí, tot i que es veia a venir. La Federació Espanyola es carrega la cúpula arbitral.
Jo diria que la notícia del dia, el futbol espanyol. Els afectats havien rebut un correu on se'ls convocava avui a la ciutat del futbol de Las Rozas, on Rafael Louzán ha comunicat la destitució a Luis Medina Cantalejo, president del comitè tècnic d'àrbitres, i als membres del seu equip, Rubinos Pérez, Lizondo Cortés, Bernardino González Vázquez i Lesma López. També cau destituït Carlos Clos Gómez, el director del projecte VAR fins al dia d'avui. Sobreviuen Undiano Mayenco i Yolanda Parga, la jefa de l'arbitratge femení, que a la sazón, que diria aquell, és parella de Mejía Dávila.
No ha arribat l'escabatxina a la cúpula arbitral del futbol femení, veig.
El dia que tu vulguis, parlem el que tu vulguis del futbol femení i del nivell de l'arbitratge del futbol femení. Fins al 2 de juliol proper no coneixerem la nova cúpula, que, atenció, serà novedosa, perquè el que hi haurà serà un CEO, al capdavant del comitè tècnic d'àrbitres, assessorat per un responsable esportiu. El que es vol o el que es pretén és treballar de baix cap a dalt, modificant, primer de tot, el sistema de puntuació, ascensos i descensos.
3:36, de seguida obrim el debat a Sports Cope.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Quan s'apaga el semàfor, s'encén la passió. Del 5 al 7 de setembre, vine a gaudir dels ídols de l'asfalt al Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP al circuit. Aconsegueix ja les teves entrades a circuitcat.com. Viu-lo! Vinga, obrim el debat amb dos cracs, el Gavi Sanz, company de Mundo Deportivo. Hola, Gavi, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Bona tarda, molt bé. Ens acompanya també des de l'ABC el Sergi Font. Hola, Sergi.
Hola, què tal, com esteu?
Molt bé,
home.
Quina
sorpresa, el Gavi.
Sí. Aquí el tens, aquí el tens. Gavi Sanz, Sergi Font, una gran dupla per comentar l'actualitat de la jornada que passa, company, sobretot per aquesta tensió que tampoc és nova però que ha crescut a les últimes hores, Gavi, entre l'Atlètic Club i el Barça, eh?
Sincerament, no ho entenc. He intentat fer una reflexió profunda sobre per què l'Atlètic està emprenyat i no acabo d'entendre. Puc arribar a pensar que l'any passat possiblement el Barça va cometre, bueno, l'error de confessar obertament que volia anar cap al fitxatge de Nico Williams, però el que no entenc és el que està passant aquesta temporada. Primer, perquè ha sigut el propi Félix Tainter, que és el representant, qui ha vingut a Barcelona a proposar el fitxatge del jugador, un fitxatge que el Barça ja tenia arraconat, que tenia descartat, i ha sigut la gent qui l'ha posat en primer terme. Després, el Barça l'únic que ha fet ha sigut complir els requisits. Ha parlat amb el jugador i ara es proposa a pagar la clàusula de rescisió. Tot normal. No ha fet res que no hagi fet altres equips. Em sorprèn fins i tot que des de Madrid se posi l'exemple de Pedri, del Real Madrid, si anés per Pedri, el Real Madrid per Pedri, si s'arribessin a un acord. El Barça no ha dit en cap moment que hagi...
Iep, al tanto, que se'ns ha penjat la comunicació amb el Gavi Sanz. Crec que el Sergi continua per aquí. Sergi, tu entens...
Se li ha acabat el saldo.
Tu entens la postura de l'Atlètic o et costa d'entendre-la com el Gavi, Sergi?
No, jo en certa manera sí que l'entenc. És a dir, t'estan tocant un jugador que té contracte en vigor. És a dir, això no ho hem d'oblidar. Al final...
Té una clàusula, Sergi, té contracte en vigor i una clàusula.
Té una clàusula, però té contracte en vigor i en teoria la FIFA això no permetria. Jo me'n recordo de quan... Mira, el 2021 crec que va ser, Leonardo, que estava al PSG com a director tècnic, que volien a Leo Messi, que era un jugador interessant, i Laporta, que llavors era candidat en aquelles eleccions, pues bueno, va muntar en còlera, no? Va dir que allò era impossible, que es tenien que prendre mesures, que tenia que entrar a la FIFA, i ara és el mateix que estan fent. Jo, sobretot, a mi...
Aleshores, Sergi, si tu vols fitxar un futbolista pagant una clàusula, com ho fas? No pagaràs la clàusula sense saber si el jugador vol venir a jugar amb tu o no? D'alguna manera sí, has de contactar, no amb ell, amb el representant o amb qui sigui.
Si no és impossible. Però el que no pots fer és el que fa Deco, que ha dit que ha parlat amb ell i que el jugador vol venir i que està, és a dir, tu tanteges el jugador, perquè al final, no oblidem, és el jugador el que ha depositat la seva clàusula de rescisió, és el jugador el que se'n va. Tu no el fitxes, és el jugador que se'n va. I llavors tu l'agafes. Evidentment, ha hagut unes converses perquè si no el jugador no se'n va, perquè sí. Però jo em refereixo que al final està lleig la forma amb la qual la praxis, per dir-ho d'alguna manera. No? Que sempre es fa i que sempre s'ha fet i no serà la primera vegada. Però bueno, tu tens un jugador que té un contracte en vigor, tu en teoria, si el vols fitxar, el primer que has de fer és anar al club. Anar a la Leti de Bilbao i dir-li, escolti, volem fitxar aquest jugador. Vostè el ven? No, no el venc. Vale, llavors ja...
No, però si l'Atlètic, Sergi, no el ven. El Barça se l'emporta perquè pagarà la clàusula. Però si tu li preguntes a l'Atlètic, dirà, no lo vendo. I aleshores què fas?
Bueno, però llavors és el jugador el que ha dit, no, jo me quiero ir i pago la clàusula de rescisió. Que la paga el jugador, no la paga el Barça. És a dir, que sí, que la depositarà el Barça, evidentment. El Barça és el que posa la pasta, però el que executa la clàusula és el jugador.
Sí.
Si el jugador no volgués anar-se'n, perquè això em fa gràcia, no? Si el jugador no volgués anar-se'n, no s'aniria.
Home, clar que no.
Però escolteu una cosa, l'Atlètic de Bilbao, el que va fer l'any passat va ser renovar-lo, però li va mantenir la clàusula de rescisió amb 58 milions. No li va pujar, no li va pujar a 1.000 milions pensant que se'n podia anar. No, el va deixar en 58 milions, per tant, amb un preu tan assequible, és lògic que vagi, que vingui algun club, en aquest cas el Barça, i faci una aposta per al jugador, prèvia, insisteixo, amb el posicionament del seu representant d'oferir-lo, perquè tenia altres ofertes al Bayern de Múnich i va dir, escolteu, tinc ofertes d'Alemanya, el voleu o no el voleu? És que no crec que el Barça hagi fet aquesta vegada cap passa errònia. Potser l'any passat.
Aquí el problema, Sergi, és que l'Atlètic estan emprenyats perquè és el Barça qui va pel futbolista, qui incorporarà el futbolista i qui pagarà la clàusula. Si arriba a ser qualsevol altre club, no estarien emprenyats perquè aquesta tensió entre l'Atlètic Club i el Barça ja ve, no diria, de l'any passat o de més enrere, fins i tot.
Sí. Al final hi ha una tensió des de fa temps. Recordem que l'última vegada que es van trobar la Porta va criticar el tracte que li va donar la Llotja de Sant Mamés. L'Atlètic Club s'ha mostrat beligerant últimament amb la política de fitxatges del Barça. Vol fiscalitzar les comptes del club per veure si ho pot fer. Bueno, jo al final aquí apareix també el tema Negreira, el tema de les palanques, que al final tothom ens l'agafem en paper de fumar. No? Jo no sé fins a quin punt té raó l'Atlètic Club. El que sí que és cert, que jo és el que insisteixo, és que a mi el que està fent el Barça no em sembla malament. El que em sembla malament és que ho anunciïn abans de fitxar-lo. És a dir, que reconeguin obertament que han parlat amb el jugador, que el jugador vol venir, perquè és una forma també de pressionar el club.
Uh-huh. Ara quedarà la segona part, Gavi, que és el tema de la inscripció. El Barça pagarà la clàusula i després s'han d'inscriure a Joan Garcia i a Nico Williams, que no sé si creus que es patirà tant com en d'altres mercats o la cosa anirà més fluida aquesta vegada.
Jo tinc la sensació de que anirà una mica més fluida perquè té en curs diferents operacions. Ara, demà mateix, es tancarà el tema en Ansu Fati. Jo crec que la situació de Ter Stegen més tard o d'hora acabarà també sortint del club. Bueno, jo crec que té forat suficient, que farà forat suficient com per poder inscriure els jugadors. No crec que passi el de l'any passat de l'últim moment. I amb això de que l'Atlètic fiscalitzarà el Barça, home, fins a quin punt l'Atlètic pot fiscalitzar el Barça? Simplement estarà atent a les seves comptes, com ho ha estat sempre. Sí. Perquè ja també, quan el tema de l'inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor va estar molt a sobre. Va ser un dels clubs que va estar molt a sobre, com també va ser l'Atlètic de Madrid. En fi, tampoc ens hem de posar les mans al cap perquè ho faci. Jo crec que l'Atlètic està intentant quedar-se el jugador com sigui, però si el jugador vol sortir, doncs sortirà.
Sí, perquè ha calat també aquest relat, Sergi, de que la Lliga li deixa fer al Barça el que li dongui la gana a nivell de fair play. Jo crec que això no és així. El Barça juga amb les mateixes regles que els altres. El que passa és que fins ara ha sabut trobar, quan ha tingut dificultats, diverses vies per acabar inscrivint els futbolistes.
Sí, vamos, jo... Si hi ha algú que ha sigut especialment dur amb el Barça és el Javier Tebas, que no fa més que buscar les pessigolles i censurar totes les operacions que fa el club. De fet, no oblidem que encara té una oberta, que és amb el Dani Olmo, que va tenir que anar a la justícia ordinària, no? Sí, sí. Llavors, bueno, la Lliga no està permetent que el Barça faci el que vulgui. Jo crec que això és una fal·làcia i és un discurs que està, està tret de context. Jo crec que el Barça trobarà recursos econòmics per fer-ho, perquè sempre ho va traient, és un club potent. Però cuidado, perquè tantes vegades va al cantar a la fuente que al final se rompe, i el Barça està jugant amb foc. Està jugant amb foc i està fitxant abans de tenir-ho segur el que puguin inscriure-ho, i haurem de veure què és el que succeeix. És a dir, que ho tindran lligat, però
No creieu que el Barça, quan fa les operacions de fitxatges, no pot arribar a tenir calculat la inscripció?
Home, amb Dani Olmo no va ser així, Gavi.
Clar, amb Dani Olmo no va ser així.
Dani Olmo va ser posterior després, sí, sí. Però bueno, clar,
ara després
experimentat de la lliçó de l'any passat, sí. És lògic que pensin de la manera que el podran inscriure. Esperem. I si han oficialitzat el Joan Garcia i ja estan treballant amb Nico Williams, jo crec que trobaran el camí i la fórmula.
Esperem que sí.
Però trobaran.
Sí, però tu fixa que ja estem venent la pell de l'os, perquè ja estem dient que si Ter Stegen se n'anirà, que això et portarà uns diners. Escolta, que el Ter Stegen encara no ha dit que se'n vulgui anar, eh? Que cuidado, que com el Ter Stegen es quedi, no només tens un problema amb la fitxa, és que tens un problema esportiu de tres pares de collons. Sí, sí. Perquè tindràs aquí, clar, el Ter Stegen.
No. Tens altres jugadors, tens Christensen, que també se'n pot anar, tens diferents operacions, no només esportives, sinó també econòmiques, amb les que podràs afavorir.
El tema dels seients VIP, que abans no computava i que de cara a
però estem parlant de hipòtesis.
Sí, 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 no.
L'única realitat és que tu pagaràs 62 quilos per un tio que no sé si es pot inscriure fins que no facis aquest forat.
Sí.
I aquest forat no el tens fet. Sí. És a dir, que sí, que es pot, que el podem, que venem, que farem, que tal... Hòstia, però encara ni l'has fet, perquè després has de dependre que el jugador, que el Ter Stegen, se'n vulgui anar a l'equip, que l'ofereixin, que no s'anirà a qualsevol lloc, que li paguin el que està rebent al Barça, o que el Barça tingui que pagar la diferència de la fitxa. És a dir, cuidao, que no és tan senzill com no, vendemos a este, que vendemos al otro, nos quitamos a este d'aquí.
S'ha de concretar. Molt bé, ho anirem comentant, anirem comentant la jugada, amics. Gavi, Sergi, gràcies als dos, anem parlant.
Una abraçada, que vagi bé.
Adéu, seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Pau Víctor, que ens atén des de la concentració i des d'allà.
Ens ha faltat la guendia del pastel, que diríem que és la Champions, però bueno, crec que hem fet un any molt i molt bo i bueno, espero que l'any que ve puguem repetir-lo i millorar-lo.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori. Esports Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Això que sona és Gonzalo Hermida. El Gonzalo Hermida és un dels talents més destacats de la música espanyola actual, amb un estil que combina el pop, el folk i el rock. Hermida arriba al festival Íntims per interpretar les seves noves cançons i els seus grans èxits com Tus Latidos. Casino Barcelona et convida al concert de Gonzalo Hermida el 28 de juny a la sala Cotton Club per viure una nit plena de música i màgia. Tenim dues entrades dobles, dues dobles per les dues primeres trucades al 93-270-37-79. Repeteixo, 93-270-37-79, Gonzalo Hermida, Festival Íntims, 28 de juny, sala Cotton Club de Casino Barcelona. I ara Esports Cope, la informació de l'Espanyol amb el Juan Arias. Juan, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
I una molt bona notícia que s'està a punt de concretar, que és la continuïtat de Roberto Fernández.
Per les pròximes 6 temporades, és a dir, hasta el 2031, a canvi de 6 milions d'euros per el 50% de los derechos del delantero andaluz. Los representantes del jugador estuvieron ayer en Portugal para cerrar el traspaso definitivo con el Sporting de Braga, club que, recuerdo, ya cedió a Roberto al Espanyol en el pasado mercado de invierno. Durante ese periodo, el ariete de 22 dos años jugó 19 partidos, marcó 6 goles y tuvo un gran rendimiento, hecho que lógicamente ha influido decisivamente para agarrar a que el Español haya cometido su incorporación como un asunto prioritario. Con su llegada, más el fichaje de Quique García y la renovación de Puado, que prácticamente está cerrada, el Español completaría una terna de delanteros a priori de garantía para no volver a tener problemas de mantener la categoría. También, por cierto, se dan como muy avanzadas las negociaciones con el Villarreal para que el lateral izquierdo, Carlos Romero, recale como cedido un año más en el club blanquiazul.
Això a l'Espanyol, a l'Andorra, ja té nou entrenador, Ibai Gómez. Sergi Ita.
Efectivament, Joan, Ibai Gómez serà qui s'encarregarà de dirigir les dues pròximes temporades l'equip tricolor després de la sortida de Beto Company. El tècnic basc de 35 anys ve procedent de l'Arenas de Getxo, amb qui va aconseguir l'ascens directe a la primera ref en una temporada gairebé perfecta, sent el tercer equip de tota la segona federació en aconseguir més punts. En aquesta nova etapa, Ibai Gómez no podrà comptar amb la seva mà dreta, Fernando Morevieta, qui va ser el seu segon entrenador en les etapes a Santutxo i a les Arenas de Getxo, però sí que podrà comptar amb quatre homes de la seva màxima confiança, com són els dos assistents tècnics Íñigo Larriqueta i David Vinatea, el preparador físic Adolfo Madrid i el nutricionista Daniel Soriano. L'equip andorrà s'està començant a moure i aquest matí ha oficialitzat el seu primer fitxatge a través de les xarxes socials. Marc Domènech, migcampista de 24 anys, procedent de l'Eivissa de Paco Gémez, amb qui va disputar 32 partits i va repartir 4 assistències. També retornarà l'equip tricolor Àlex Calvo després de finalitzar la sessió al Mirandés i tot apunta a que Pau Casadesús serà la primera baixa de l'equip després de no arribar a cap acord per la seva renovació.
Gràcies, Sergi. I avui tenim una cita futbolística important. Tenim la final de l'Europeu sots 19, Espanya-Holanda. Raül Urgell.
Espanya buscarà revalidar el títol de campió europeu aquest vespre a les 8 contra els Països Baixos al Iulesti Stadium de Bucarest. La selecció pot aconseguir el seu desè títol amb un planter que té 6 jugadors de la Masia que han conquistat aquesta temporada a la Youth League i la gran sensació del torneig, el jugador del filial del Betis, Pablo García. L'extrem va marcar 4 gols a les semifinals contra Alemanya i és un dels màxims golejadors del campionat. Després de la seva gran actuació, el jugador va parlar al partidazo d'un equip que també li agrada a part del Betis.
¿Tienes alguna preferencia entre Madrid-Barça o no?
Yo realmente sí tengo alguna preferencia. Yo soy de Real Betis porque lo llevo la sangre, ¿sí?, el equipo de mi vida, pero a mí me tira más el fútbol que Barcelona.
Tornant a la final, a més de Pablo García, el seleccionador espanyol tindrà disponibles a tota la resta dels jugadors pel partit d'aquest vespre.
Gràcies, Raúl. Tanquem futbol anant al Mercato.
Molta cosa a casa nostra, eh? Mira, l'Atlètic de Madrid tindria molt avançada l'arribada del lateral de l'Atalanta, Matteo Ruggeri, en qualitat de cedit. D'altra banda, el Villarreal. Hi ha interès de la Premier. Per Sergi Cardona, s'ha desvinculat en forma de rescisió Kiko Femenia. Li pica el nas a la Gemma Santos de que podria anar al Getafe. A Sevilla han enxampat el representant d'Emerson a les oficines del Betis. Urco Iceta renova fins a l'Atlètic de Bilbao, per l'Atlètic de Bilbao fins al 2027, mentre que Osasuna rebutja una oferta de la Juventus per Boyomo. Fora de casa nostra, la Premier, el United escoltaria ofertes al voltant dels 50 milions d'euros per Garnacho. Chelsea i Borussia Dortmund apropen postures per Gittens. L'estira i arronsa estaria ara mateix en 55 milions d'euros. I atenció a aquestes dues notícies. L'Al Nasser anuncia la continuïtat a les seves files de Cristiano Ronaldo i, segons la Verdad de Murcia, Mario Balotelli s'hauria ofert al Real Murcia.
3:53, fins aquí al futbol de seguida bàsquet.
Valverde, 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 gol, gol, gol del Madrid.
¿Y si te pilla durmiendo?
Uy, va.
La madrugada del jueves al viernes, no duermas.
Esto va a empezar, Manolo.
Vive en directo el Mundial de Clubes en COPE.
¿Quién calienta en el Madrid?
Desde las 2:30, Salzburgo, Real Madrid. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Anem al bàsquet, Gil, obrim amb unes declaracions de Juan Carlos Navarro.
Els mitjans del club sobre la sortida de Jabari Parker després de la decisió del jugador era el millor per totes dues parts.
No és una notícia agradable, però jo crec que és beneficiós per nosaltres també alliberar aquesta massa salarial del pressupost. És una cosa que ell va demanar just després del partit, una temporada bastant dolenta, no només ell, sinó de tot l'equip. I jo crec que amb aquesta notícia podem fer un equip encara més amb més jugadors en diferents posicions de cara a un any que ve que serà superdur perquè tindrem més partits.
Doncs atenció al que avança José Ignacio Huguet a Mundo Deportivo, converses del Barça amb el base nacionalitzat espanyol Lorenzo Brown.
El Real Madrid campió de Lliga per la via ràpida.
Sí, 0-3, no va ser el dia de València ahir, s'acaba la Lliga, únic títol de la temporada pel Real Madrid, una temporada molt grisa, rematada amb una celebració de perfil molt baix i una rajadeta de Mario Gessoña als micròfons de Movistar Plus.
Para mí no, esto no se puede justificar, este un título para la mierda que hemos hecho todo el año, para mí esto no es suficiente cuando tienes esta camiseta, ¿no? Y bueno, hay que mejorar, hay que sentarse ahora en la oficina y hablar sobre el futuro de todos porque hay que mejorar.
Els companys celebrant de fons i ell parlant d'una mierda de temporada.
I tirant de cervesa amb el tècnic Xus Mateo inclòs. El que vindrà, cau Juan Carlos Sánchez com a mànager de la secció, entrarà el Chacho Rodríguez, Escariolo serà el relleu a la banqueta de Xus Mateo, que molt probablement no seguirà al Madrid.
I una última cosa, la selecció espanyola femenina classificada per les semis de l'Europeu.
Victòria 88-81 davant la República Txeca, molt treballada, caiem doncs al descans, però reacció a la segona part amb Raquel Carrera i Alba Torrents i uns prodigiosos 12 punts d'Aina Ayuso. Assegurem presència al Mundial, rival en semifinals, França.
I acabarem parlant de futbol sala, Juan, que el Barça se la juga. Està obligat a guanyar avui a Cartagena per portar la final de la Lliga al Palau.
Primera bola de partido que el Barça tiene en contra en el cuarto partido de esta final. Si Cartagena gana, se lleva la segunda liga consecutiva y de paso deja a los azulgranas sin ningún título y sin billete para la próxima Champions. Si es el Barça quien vence, el lunes quinto partido y definitivo en el Palau Blaugrana. El técnico Tino Pérez espera que tanto Sergio Lozano como Diego estén mejor de sus problemas físicos y le permita contar con ambos durante más minutos en este partido decisivo. El barcelonista Pito confía en llevar la serie al Palau.
Ese sí que es la final para nosotros, si perdemos se acaba, entonces estamos 100% confiantes que podemos ganar y sacar el último partido en Barcelona. Y de cara a puerta está enchufada, porque eso también que está costando un poco para nosotros, pero yo creo que mañana va a salir todo bien.
El partido a las 9 en Cartagena.
Vaya, qué mala noticia.
Buenos coros.
Vaya, qué mala noticia. Han caído Medina Cantalejo y Clos Gómez. Por favor,
lo has conseguido, finalmente.
El merecido respeto que hay que tenerles. ¡Que ya era hora, hombre! ¡Que ya era hora! ¡Basta ya, por favor! ¡Gran éxito de los vídeos de Real Madrid Televisión! A la hora de perpetrar ya y acabar de definir esa apertura de ventanas que necesita el CTA. No sabemos si lo que viene será mejor o peor, pero por lo menos, si se han de seguir equivocando en contra del Real Madrid, que se equivoquen otros, que esto ya...
Saps que tot el que va malament és susceptible d'empitjorar.
Efectivamente, y que de Louzán no me fío ni un pelo. Pero bueno, de momento hemos abierto las ventanas del CTA, que falta hacia. Y no llegaremos al extremo al que han llegado en Brasil, donde han detenido al árbitro Ederson Carlos da Silva mientras estaban pitando la final local de Guarayú. acusado de tráfico y tenencia de cocaína. Última hora, Ballori, es nom del dia també Cinzia Zanotti. És la primera entrenadora d'Europa que rebutja un càrrec a una banqueta masculina, concretament la del Brescia.
Marxem actualitzant enquestes. En clau Barça, creieu que aconseguirà la porta a inscriure Joan Garcia i Nico Williams? Creieu que ho farà sense problemes? La gran majoria, 63%, amb dificultats 15, no ho aconseguirà 22%. En clau espanyol, quina és la millor notícia? Per la majoria, la renovació de Poado, el 56%, i en clau Girona, us sembla bona notícia la renovació de Juan Carlos? Creieu que sí, la majoria també, el 63% dels que esteu votant. Arribarem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.